Doncs per saber-ne més d'aquesta xerrada que es farà demà al vespre a l'Escola Freta, parlem amb un dels ponents, amb el Xavier Costa, que és psicòleg i és una mica qui ha mogut i qui ha lligat també aquesta xerrada. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda, Oriol.
Doncs, Xavier, ens agradaria començar aprofundint en aquesta qüestió que ara explicàvem, aquesta xerrada que es farà a l'Escola Freta, començant preguntant-te quins són els principals problemes que poden afectar a un bon rendiment escolar i que s'explicaran en aquesta xerrada.
Doncs, en aquesta xerrada ens centrarem sobretot en quins problemes, per una part fisiològics, poden anar bé, en la part de la intervenció optomètrica, que la portarà a terme la doctora Pilar Rojo. És la nostra doctora del centre Creuroga, que tracta tots els temes d'optometria. Per un altre costat, també tractarem els senyals d'alarma que poden posar en marxa el que seria un mal desenvolupament acadèmic. Això ho portarà més a terme la doctora Cristina Serra, i en la meva part ja parlarem sobretot del dèficit d'atenció i els problemes d'aprenentatge. En la part de la doctora Rojo, més que res és com intervenim a nivell optomet, no? Quins problemes podem trobar, quines coses afectaran a la visió, ja que la visió és un factor fonamental a l'hora de fer un bon aprenentatge, i com aquests problemes els podem d'alguna manera fer i trobar solucions. En la part de la doctora Serra, la nostra neuropediatra, el que trobarem són els signes d'alarma, sobretot en quant als dèficits d'atenció, la hiperactivitat, la dislèxia, la discalcúlia i el trastorn específic del llenguatge. Aquests diferents trastorns són molt importants a l'hora de fer totes les tasques que tenim en una aula. Pensa que si un nen està afectat d'un trastorn per un dèficit d'atenció, això farà que tots els beneficis del seu aprenentatge es vegin mermats. Jo em centraré més en el que és el dèficit d'atenció de per si i no tant no trepitjar una mica a la doctora Serra, perquè jo l'enfocaré des del punt de vista psicològic, com tractar-lo i com treballar-lo. El tenim que treballar tant a l'aula com el tenim que treballar a casa, com el tenim que treballar en visita. Llavors, aquí el que em preguntaves, com podem treballar-ho, el fonamental és coordinar-nos sempre. L'optometrista amb la família i l'escola, el neuropediatra amb el psicòleg, l'escola, els pares i el nen, és que tothom remi cap al mateix cantó. Llavors, segurament ens en sortim.
I tant. Com es poden detectar, Xavier, aquests problemes? Per exemple, quins són aquells principals senyals que amb el nostre fill o filla, que el tenim a casa, que el veiem cada dia, que estem molt acostumats a veure com és, a saber com és, però què és allò que ens ha de posar en alerta i que ens pugui fer pensar que pot tenir un d'aquests problemes que ara comentàvem?
Correcte. El principal, i pel que nosaltres treballem molt, és perquè hi hagi una identificació precoç d'aquests problemes. Aquesta identificació precoç d'aquests problemes es dona normalment a l'aula. Llavors, els nostres principals diagnosticadors previs, per dir-ho d'alguna manera, encara que no són experts, són els professors. Tots els professors tindrien que tenir conceptes, com ens consta, per exemple, que tenen a Freta, ja que nosaltres hem fet des de Creu Groga diverses formacions amb ells, conceptes bàsics per identificar que amb aquest nen està passant alguna coseta. Els tres principals que es poden veure a casa, primer, són els comentaris dels professors, no? No atén a classe, li costa portar a terme les feines de comprensió oral, etcètera, etcètera. Però després, a casa sí que es poden identificar diferents símptomes, no? Com el típic, és que li parlo i sembla que no m'escolta, constantment està pensant en les musaranyes, fa una lletra molt dolenta. Tots aquests són petits signes d'alerta que ens poden treure molts problemes en el futur. El que ens trobem nosaltres moltes vegades és que els nens que ens arriben en edats massa avançades per poder fer una intervenció molt bona amb ells. Et vull dir, el cervell de qualsevol persona quan té 6 anys és plastilina. quan en té 14 ja és fang, i quan en té 21 allò ciment i ja no vomico. Quan abans intervinguem nosaltres, gràcies a que els professors han fet una bona identificació primària, els pares han fet cas en aquest consell i han vingut a visitar-nos a nosaltres, quan abans ens hi posem, millor. Les eines que tenim nosaltres per identificar aquests problemes primer parteixen de l'observació directa. La nostra experiència de veure tants casos ens dona un ull clínic per veure si es dona o no es donen certs símptomes. Per un altre costat, treballem molt amb la psicometria, que és com mesurem les habilitats cognitives, l'atenció, la intel·ligència, l'adaptació del nen, i per acabar, fer un diagnòstic diferencial. El diagnòstic diferencial és contemplar diferents tipus de trastorns que estiguin causant aquell problema, i amb aquesta manera de treballar diferenciant quins són i quins no, podem arribar a un diagnòstic que ens portarà a un tractament fiable.
I us trobeu, Xavier, que als pares i mares els costa reconèixer que el seu fill pugui tenir algun problema? És a dir, que això, quan tenen 6, 7 anys, puguin veure que passa alguna cosa, però que vulguin pensar que no passa res, que el nen simplement és així, que ja li passarà, que ja s'anirà fent gran i que tot això canviarà, i que els hi costi fer el pas de portar-lo a un metge, a un psicòleg, per a veure si té algun trastorn d'aquest tipus. Això us hi trobeu?
Ens hi trobem força, i és per un fet fonamental, que és que normalment el que ens comenten els pares és: no li passa res al nen perquè jo de petit també era així. Tenim que pensar que la majoria d'aquests problemes són neurocognitius, vol dir que estan molt relacionats amb el funcionament del nostre cervell. El desenvolupament del nostre cervell està lligat al nostre ADN, no? Llavors nosaltres ens desenvolupem així com ens dona l'herència als nostres pares. Normalment, per exemple, parlant de la part d'atenció, que és en la que sóc més expert, normalment quan identifiquem que el nen té una dificultat atencional, veiem com el pare també comparteix aquesta dificultat atencional. La diferència que els hi posem nosaltres a sobre de la taula als pares, quan ens diuen: jo de petit era igual i tampoc m'ha anat tan malament a la vida, és preguntar-los directament: però a tu això t'ha portat molts problemes? La resposta, evidentment, moltes vegades és sí. En el que contestem nosaltres que, bueno, si vols, podem ajudar el teu fill a estalviar-se totes aquestes dificultats que tindrà d'aquí en endavant. Aquí crec que moltes vegades és quan fem el gir i la visió canvia, no? Però sí que costa que precipitin la consulta moltes vegades, i el que ens trobem és que fins que les notes no baixen, allò no es fa una consulta.
I per últim, Xavier, també m'agradaria comentar si totes aquestes qüestions, aquests trastorns, aquests dèficits dels quals es parlaran en aquesta xerrada de demà a l'Escola Freta, si tots tenen solució, si tot això que es pot detectar, doncs a través d'un bon assessorament mèdic, de consultes, de tractaments, tot això se soluciona.
Dir-te que se soluciona en el 100% dels casos m'estaria ficant en una discussió que crec que no sigui positiva, ja que tots els casos són particulars. El que sí que et puc dir és que tots es milloren si es treballen. Això t'ho asseguro. Arribar a una solució, quan pensem en solucions volem dir que es remeti tots els símptomes. Bueno, això és complicat, més que res perquè hi ha símptomes dintre dels problemes d'atenció, de la dislèxia, de la discalculia, que tampoc estan molestant del tot. El que hem de fer nosaltres sempre és procurar que aquelles dificultats molestin en el menor factor possible. Llavors, el que tenim que fer és començar a treballar quan abans, treballar cada dia perquè la constància ens porti a uns resultats estables, i a partir d'aquí veurem com van disminuint aquestes dificultats, com hi haurà un canvi a l'escola, com hi haurà un canvi a l'hora de fer deures, com hi haurà un canvi a casa, com hi haurà un canvi a les notes, i si et fixes estic dient un canvi a les notes molt més enllà de tots els altres, ja que nosaltres creiem que quan les notes milloren és un efecte secundari, és un efecte primari. El primer és treballar les seves capacitats, i això ens portarà a que les seves notes millorin, evidentment. però no ho prenem com l'objectiu principal, que millorin les notes. Lo realment important és començar a treballar quan abans, començar a treballar d'una manera molt sistemàtica, seguint els programes que nosaltres anem marcant, i amb això arribem a una solució, jo no et parlaré de solució, arribem a una adaptació del nen al seu problema, del seu problema a l'escola i de l'escola al nen. Llavors, és tan fàcil com la paraula que tots ens adaptem i aconseguim que aquest dèficit no sigui tal dèficit.
Doncs totes aquestes qüestions es parlaran en aquesta xerrada de demà al vespre a l'Escola Freta, i de la qual avui n'hem volgut parlar i ho hem pogut fer amb el psicòleg Xavier Costa, que li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre. Moltes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies. Fins la propera.